Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
En el llibre de l'ascens i descens de l'intel·lecte, Llull prova un nou mètode dialèctic que prescindeixi de les combinacions de termes. En un moment d'ascens, l'intel·lecte arriba als principis primers i el moment contrari pot conèixer els termes particulars. El conjunt de les ciències es combinen entre si formant un arbre on la trama dels conceptes representa la realitat del món i de Déu. La metafísica lul·liana és teològica, en el sentit que es basa en la revelació. Vol donar proves de l'existència de Déu segons la doctrina escolàstica. Déu i les 9 divinitats divines són la causa de la gran perfecció existent, de manera que totes les criatures demostren en un cert grau la seva semblança amb Déu. L'univers, segons la tradició agustiniana, és el mirall de la divinitat, el llibre en el qual s'aprèn a conèixer Déu. Un sistema de signes que demostren la realitat divina. Déu és la idea eterna i les criatures són idees noves provenients de Déu. Són, doncs, idees divines, però finites. La creació no va ser feta ab eterno, sinó que s'avança amb el pas del temps.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Ara em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines and I'm running on time and feeling all right. Skipping over the currents in the air, reaching to see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say all right. And if you can't, busted for feeling no pain. Shot is doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. Handcuffed on the killing floor. Transmitting from behind these jailhouse doors. If you're sick, if you're tired, if you're bored, check the line, check the time, check the action, check the score. Everybody's lost in romance. Do you feel the way I
was busted for feeling no pain. Charged with doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. I pushed my way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. That's the sign saying this is not allowed. To wear someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door. Transmitting from the gallows floor. If you're sick, if you're tired, if you're bored, then check the line, check the time, check the action, check the score.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. No podíem haver començat d'una altra manera amb aquest Meet Me in the City, la cançó amb la que Bruce Springsteen ha obert cada concert de la gira nord-americana que ha fet d'aquest tour en commemoració dels 35 anys del seu àlbum The River. Per cert, un concert doncs, que ha interpretat amb totes les cançons que s'inclouen dins d'aquest àlbum i amb el mateix ordre en el que apareixen en el disc. Veurem si aquí a la ciutat de Barcelona i a Europa per extensió doncs fa exactament el mateix o no. Per cert, que el concert d'aquest home doncs comença d'aquí una hora a les 9 exactament al Camp Nou. En qualsevol cas, això és el Compromís Ciutadà. Aquesta setmana hem estat parlant de l'amiant, aquest material per la construcció que es va fabricar i es va produir tantíssim a casa nostra i que ha produït unes seqüeles, unes conseqüències gravíssimes sobre la salut de moltes persones que van conviure-hi i que encara ara, sent-ne passives, doncs n'estan patint les conseqüències. D'això va el Compromís Ciutadà, amanit amb bona música, això sí, la de Dido, amb el tema Thank You. Els U2 també seran protagonistes amb el tema Walk On, Breathe Me, de Sia. I acabarem el repertori musical d'aquest compromís amb Land of Anaka, amb Geoffrey Oryema, amb qui ens acostarem al punt de les 9. Ja per avançat, moltíssimes gràcies per estar escoltant-nos i espero que el programa que tenim preparat sigui del teu gust. Avui al Compromís Ciutadà ens acompanya l'Esther Pérez. Ella és advocada del col·lectiu Ronda. Esther, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Parlarem d'un fenomen que comentàvem abans a micròfon tancat, que és molt desconegut, no? Almenys ho considereu així, no? Per què no ens el presentes una mica? Sí. Fenomen de l'amiant.
L'amiant és el gran desconegut arreu i és un material que era molt barat, molt econòmic. Es va fer servir molt per la construcció i a les empreses els va donar molts beneficis, però el preu el van pagar els treballadors i els familiars d'aquests treballadors, perquè la inhalació de la pols d'aquest amiant provoca malalties tan greus com càncer, allà on el mesotelioma és una malaltia avui dia que no té curació. L'única cosa que poden fer quan la detecten és tractaments pal·liatius, però és un dels càncers més agressius que hi ha. I l'única manera que es desenvolupi aquest càncer és si has tingut contacte amb l'amiant. També hi ha el càncer de pulmó, el que passa que està infradiagnosticat perquè, com que el càncer de pulmó està associat al tabaquisme, doncs molts càncers de pulmó que segurament hauran tingut l'origen amb el contacte amb l'amiant no s'han diagnosticat correctament. Poden haver-hi també plaques pleurals o asbestosis. L'asbestosis és una malaltia que deriva també del contacte amb l'amiant, única i exclusivament del contacte amb l'amiant. Insisteixo que és el gran desconegut perquè avui dia encara continua sent un lobby molt poderós a tot el món.
Per què vols dir un lobby poderós?
Doncs perquè el nomenat primer món es va prohibir, Espanya va costar, va ser dels països on més va costar que es prohibís l'amiant, va ser el govern de l'Aznar, em penso, a l'any 2002, que es va prohibir del tot, però hi ha països com Brasil on estan treballant amb amiant. O hi ha països a Àfrica que estan treballant amb l'amiant. Aleshores, doncs, això és perillós. És a dir, nosaltres ara no el tenim, però hi haurà persones del món que es trobaran com ens estem trobant nosaltres ara.
Deixa'm que et pregunti, perquè això pot causar certes alarmes, perquè en efecte si un mira molts sostres, molts terrats de les nostres ciutats avui dia o els canals, les tuberies dels edificis, podrem trobar-hi amiant. Llavors, m'agradaria preguntar-te això, quina relació pot tenir que puguem trobar-ho en edificis nostres amb que puguem arribar a contraure doncs una de les malalties que comentaves, no?
No, a veure, no es tracta de crear alarma social ni molt menys. Per contaminar-te o per posar-te malalt a la conseqüència de l'amiant, has d'haver inhalat la pols de l'amiant. No perquè tinguem sostres d'uralita ens posarem malalts i no perquè bevem aigua de tuberies que estan fetes amb fibrosament ens posarem malalts, en absolut. El problema és el contacte de la pols inhalada que passa als nostres pulmons, a les nostres pleures, i ens podem posar malalts. Per què hi havia tants... Per què els treballadors es posaven malalts? Doncs perquè es treballaven en condicions molt precàries. Del port de Barcelona van instal·lar una... Perquè aquí a Espanya no hi havia mines d'amiant, s'importava, hi havia molta importació. Aleshores arribaven via barcos, via vaixells, al port, i del port de Barcelona van treure una via de tren que anava a parar a Cerdanyola mateix, és a dir, que es descarregaven directament. Com venia aquest material? Aquest material venia amb sacs, i aquests sacs portaven pols. Després aquest pols, que era l'amiant, el barrejaven amb aigua i feien el fibrosament. Aquest era el procés de producció. Aleshores, els treballadors que descarregaven els sacs, els treballadors que estaven als molins, els treballadors que tenien contacte amb l'amiant, doncs el portaven també als seus cabells, a les seves robes, a les seves sabates, i l'empresa no complia amb les mesures de seguretat que havia de complir. Diuen que l'empresa diu que no es coneixia, que era un element tan perillós, però això no és veritat. Hi ha de sobres proves que acrediten que l'empresa tenia coneixement. Estem parlant d'una multinacional molt important. Insisteixo, hi ha proves que acrediten que l'empresa ja tenia coneixement abans de que es prohibís totalment que l'amiant era un material molt, molt perillós. Doncs per què? Perquè a nivell mundial ja s'havien fet estudis mèdics i perquè aquí al nostre país la legislació laboral ja va reconèixer l'asbestosis com una malaltia professional. Per tant, si era una malaltia professional i a l'origen era l'amiant, podien arribar a aquesta conclusió. També es van fer a l'estat espanyol conferències relacionades amb el món laboral, de metges especialistes amb patologies determinades, on ja es parlava que l'amiant era un material molt, molt, molt perillós. Per tant, l'empresa sí que coneixia, les empreses coneixien que era un material que podia causar la mort.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Quant temps fa que l'Estat espanyol es treballa amb l'amiant i les empreses importants en quin any es van instaurar, fins quin any van estar treballant?
A veure, a l'Estat espanyol es va treballar a l'amiant des de principis del segle, XX, principis del segle XX. Treballaven, doncs, als ports i en empreses que es dedicaven a la construcció, bàsicament. Les empreses han anat tancant en diferents èpoques. Per exemple, Uralita Cerdanyola va obrir a l'any 1907 i va tancar l'any 1997. És cert que en els darrers anys la producció ja no era com al principi, però bueno, importava tonelades importants. Va haver-hi anys on la importació d'aquest material per fabricar el fibrociment va ser molt, molt important. A més importació, més treball i, per tant, més possibilitats de que la gent en malaltís.
Em pregunto, que és una cosa que va quedar pendent l'altre dia comentar-te, que et volia preguntar, que era... Tu parlaves de la dificultat d'estar amb l'exposició a l'amiant i amb respirar-lo, amb inhalar-lo, però amb una sola inhalació, diguéssim, n'hi ha prou com perquè més endavant es pugui desenvolupar una malaltia, o ha de ser una exposició prolongada?
El lema és amianto zero, amiant zero. És a dir, pel mesotelioma, que és la malaltia més greu, que és el càncer, el càncer que provoca l'amiant, claríssimament, no hi ha llindall. No hi ha llindall. Vol dir que amb una sola fibra que inhali ja puc agafar aquest mesotelioma. Això està demostrat científicament. Pel tema de l'asbestosi i les plaques pleurals, ha d'haver-hi doncs, un contacte més continuat, no? D'inhalació i de temps. Però pel mesotelioma pleural, llindall, zero. No han d'haver-hi. No ha d'haver-hi inhalació de cap tipus de fibra.
Les conseqüències de tot això encara ara es viuen, per bé que el 97 tanqués aquella fàbrica i que el 2000 i poc, però ja fa uns anys, no?, es prohibís la producció, com és que encara es viuen els efectes i si se seguiran vivint, no?
Sí, malauradament us explico perquè encara hi ha malalties després de que fes que les empreses faci tant de temps que han tancat i perquè no s'acabaran les malalties. Diuen que a Espanya fins al 2040 continuen havent-hi malalts a conseqüència de l'amiant. Què passa? Que són malalties que tenen un període de latència molt llarg. Què vol dir? Que des que jo he estat en contacte han de passar com a mínim de 10 a 15 anys per tenir la malaltia, com a mínim. Inclús puc trigar 40 anys en què es desenvolupi la malaltia. Per això ens trobem que hi ha empreses que van tancar a finals del segle passat, però que encara al segle XXI tenim malalties. Vaig tenir l'ocasió d'anar a un hospital de Catalunya on feien un curs per pneumòlegs i van tenir la deferència de convidar-nos a Col·lectiu Ronda perquè sabien que estem treballant amb el tema de l'amiant des de fa molts anys i els metges parlaven de l'amiant com la peste del segle XXI, la peste del segle XXI. És a dir, per això, perquè no, com pot ser que si ja no es treballa amb amiant doncs encara hi hagi patologies que tenen que veure amb l'amiant.
Quines poblacions a Catalunya són les més afectades per això?
Les poblacions més afectades a Catalunya són claríssimament Cerdanyola-Ripollet i Castelldefels. Per què? Perquè a Cerdanyola-Ripollet hi havia l'Uralita i a Castelldefels hi havia la Rocaia. El que passa que la Rocaia se la va quedar l'Uralita. Vull dir, Uralita és la successora de Rocaia. Són les dues ciutats de Catalunya on més persones malaltes n'hi ha.
Això vol dir que al marge de que hi hagi més persones que puguin desenvolupar aquesta malaltia, també vol dir que són les poblacions de Catalunya on més podem trobar l'Uralita en els edificis, o no?
No. És on més persones hi ha malaltes, però no és on més podem trobar edificis amb Uralita, perquè vull dir, és que l'Uralita està tot arreu. De fet, uns arguments que fa servir a vegades l'advocat de l'empresa quan fem judicis és que seria de l'Espanya del segle XX sin l'Uralita, sin el fibrocemento, perquè bueno, hi ha escoles que les han fet amb això, els sostres de les cases estan fets amb això, les tuberies estan fetes amb això, però insisteixo, això no és perquè la gent pateixi ni que s'alarmin ni molt menys, el problema és la pols, per tant, què és el que s'ha de fer? Que quan s'hagi de retirar algun sostre, alguna tuberia, el que s'ha de fer és bueno, retirar-ho molt bé. No? El tema de desamiantar n'és un altre, és un tema que és costós, és molt costós econòmicament fer-ho bé, perquè han d'haver-hi unes proteccions, és persones que han d'estar molt especialitzades i, de fet, hi ha empreses que es dediquen a això. Té un cost econòmic que és elevat, però si s'ha de fer, doncs s'ha de fer.
Clar, això també, que sigui un cost elevat, dificulta que es desamiantin, no les zones, m'imagino, i que, per tant, optem a recursos, doncs mira, ens emboliquem una mica com podem, ens posem un drap a la cara i tirem terra al damunt, per dir alguna cosa, no?
Bueno, de fet, ja fa bastants anys que a les poblacions no es pot llançar amiant, és a dir, que han d'anar a deixalleries. Però, clar, no podem obviar que durant molts anys, per exemple, les poblacions de Cerdanyola-Ripollet i a Castelldefels, doncs s'ha conviscut amb l'amiant. Aleshores, aquestes ciutats estan més impregnades d'amiant que altres.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
L'amiant i les conseqüències sobre la salut de la ciutadania que ha estat en contacte amb aquest material és del que estem parlant aquesta setmana al Compromís Ciutadà. Ho fem amb l'Esther Pérez, que és advocada del col·lectiu Ronda. Una de les coses que em resulta una mica inquietant, Esther, és que a Cerdanyola, però parlant amb testimonis i persones afectades allà, jugaven amb l'amiant al carrer perquè es tirava pel terra. Per això et preguntava, no?, també si avui dia es pot trobar pols d'amiant per aquelles zones, no? Primer de tot, explica'ns una mica la història, això que et deia de que jugaven a terra, que tu segurament ho explicaràs millor, i després avui dia que hi ha de tot això, no?
Bueno, primer, gràcies per l'interès que mostreu envers aquest tema i perquè la gent ha d'estar informada. Jo crec que és bàsic que la gent tingui informació. Després la gent, si té informació, doncs podrà o fer una reclamació o no fer-la, però us agraïm al col·lectiu Ronda l'interès per la ciutadania. T'expliquen les persones que han tingut familiars que treballaven a l'Uralita, que quan eren petits, els caps de setmana, com que treballaven els seus familiars, els hi portaven la carmanyola amb el dinar o amb l'esmorzar i jugaven amb aquella pols i feien, tot està explicant el mateix, és que feien com ninos de neu, els hi posaven les pastanagues al nas, perquè era, doncs, era això, un material blanc, molt, 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 molt fi, que en principi doncs, no semblava totalment inofensiu. Res més lluny de tot això. Res més lluny de tot això.
I el... És que tinc entès, això m'ho corregeixes, però que Cerdanyola fins i tot es tirava en el terra i després s'asfaltava al damunt. I per tant, jo no sé, de tot això, que en teoria ha hagut de quedar tapat sota capes de ciment, si realment ja no tornarà a sortir, si ja està o si encara hi ha algun perill.
A veure, l'amiant hi és. És cert que Uralita, l'empresa Uralita, va fer dos convenis amb l'Ajuntament de Cerdanyola per tapar una mica, per asfaltar una mica els carrers, per arreglar el riu, que l'empresa, clar, totes les... també passava l'amiant pel riu, d'acord? El riu sec. Aleshores, és cert que l'empresa va fer dos convenis amb unes aportacions econòmiques importants per arreglar una miqueta la ciutat, no? Perquè què passa? Què t'explica la gent? Que anaven tirant pels carrers l'Uralita, el que sobrava. Llavors, tots els carrers de Cerdanyola i alguns carrers de Ripollet estan impregnats d'amiant. El que passa que, bueno, es va tapar tot i no, ara no té per què ser perillós, a no ser que, bueno, es foradi, no? Es foradin els carrers, es foradin determinades coses i surti pols. És quan s'ha de fer. Pensem que quan això es fa doncs, amb totes les mesures de seguretat adients, que us parlava abans de desamiantar, no? De tenir molta cura, d'encarregar-ho a persones que estan especialitzades i que tenen les eines de seguretat suficients.
M'agradarà que m'expliqueu des del col·lectiu Ronda qui esteu fent en aquesta situació, però com que em consta que teniu coneixement de molts casos i que hi parleu directament, m'agradaria si tu ens pots traslladar què és el que diuen aquests testimonis de com era la relació amb l'amiant quan eren més petits. Això que has dit tu, de que jugaven amb el nino de neu, i si recordes més casos d'aquest estil, de que, no sé, que arribava el pare amb el vestit impregnat i llavors, no sé.
A part del que ens expliquen això, de que els nens s'ho passaven molt bé perquè feien ninos de neu o s'ho tiraven pels cabells, jugaven, la canalla jugava. També ens expliquen, perquè no és fins l'any 1977 que es prohibeix que renti la inspecció de treball, va aixecar un acte, diversos actes, on va prohibir que els treballadors s'emportessin la roba, el mono, a casa per rentar. Perquè la roba de treball, que la portaven plena d'amiant, la rentaven o bé les seves dones o bé les seves filles grans. Per això ens trobem que no només els treballadors que han estat en contacte amb l'amiant han tingut malalties, patologies relacionades amb l'amiant, sinó que els seus convivents també han o mort o desenvolupat alguna malaltia.
M'imagino que aquesta és una de les dificultats, no? Demostrar que la persona propera al fabricant realment ho contrau per contacte, encara que sigui indirecte amb l'amiant, no?
Sí, sí, sí. A veure, el tema a nivell de treballadors que han tingut, que pots demostrar que tenen un contracte laboral amb una empresa on ha treballat amb amiant, Rocalla, Uralita, l'antiga Macosa, etcètera, etcètera. Ja fa molts anys que estem lluitant pels treballadors i a nivell tant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com del Tribunal Suprem està reconegut, superreconegut. Hi ha moltes sentències que donen la raó als treballadors i l'empresa no té més remei que pagar. El tema dels passius és una mica més complexa. Quan parlem de passius, estem parlant de dos tipus de passius, dos grups. Els domèstics o convivents, vol dir persones que convivien a la mateixa vivenda amb un treballador que estava en contacte amb l'amiant. Aquests són els domèstics que són convivents. I després estan el que nosaltres anomenem passius ambientals. Vol dir que són persones que o bé han treballat o han viscut, o amb dues coses alhora, a no més de 2 quilòmetres del focus de producció.
Thank you.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Esther, els hospitals del voltant de Cerdanyola i Ripollet deuen estar acostumats, no?
Sí. L'hospital de referència és el Taulí, l'Hospital del Parc Taulí, i el servei de pneumologia indiscutiblement està molt, molt format i molt acostumat a tractar amb persones. Per què? Perquè a Cerdanyola, Ripollet, gràcies al doctor Tarrés i al seu equip, que va començar a preocupar-se una mica de per què es donaven tantes malalties a Cerdanyola i a Ripollet de persones que no havien treballat, vale, a l'empresa, van començar, bueno, doncs, a estudiar, a fer un grup de treball important. En aquells moments hi havia una mena de bonança econòmica i a través de l'ICS es va permetre que, a part de dedicar-se a fer de metges de capçalera, doncs, es dediquessin a estudiar aquest grup de metges, a estudiar l'amiant, i la veritat és que han fet un estudi molt important, que el van treure a l'any 2009, és un estudi que té referència no només nacional, sinó mundial, i pel fet de ser una fàbrica tan arrelada a la ciutat, la gent estava molt conscienciada. Llavors era més fàcil dir, els metges estaven formats, les persones de la població deien, ui, sí, o el meu tiet va treballar, o el meu pare, o el meu fill, o el meu marit. Val? En altres ciutats, com per exemple Castelldefels, on hi havia la Rocalla, costa una mica més, perquè no era gent del poble, la majoria de la gent que treballava no era gent nascuda allà a Castelldefels, sinó que era gent senzilla, immigrants, no? Gent molt més senzilla, que quan van tancar la Rocalla pues van marxar. I si van marxar als seus pobles, pues els seus pobles no sabien ni què era l'amiant, ni no tots els metges estaven formats o no feien un estudi, no, de preguntar-li a aquella persona, però vostè ha conviscut amb algú que treballava en alguna empresa que tenia contacte amb l'amiant, o vostè, m'explico, llavors es necessita formació, molta, molta.
Llavors, per enllaçar-ho amb el tema dels passius que havien estat visquen en una zona, deies, de 2 quilòmetres al voltant de la fàbrica, no? M'imagino que els metges deuen ser determinants com a prova per dir que aquella persona ha estat infectada, no, vull dir que ha inhalat l'amiant, no? Contaminada. Vull dir que en aquest hospital, el de referència de la zona, ja deuen veure ràpidament i amb un cop d'ull de dir, ui, això és amiant, no? M'imagino, no sé.
Sí. A veure, aquí no tenim problema. On tenim problema és on hi ha gent que no està formada i que no sap detectar ràpidament amb les proves que calgui si el que tenen és producte de l'amiant o no. De tota manera, val a dir que, lògicament, perquè una persona pugui reclamar, no necessita només un pneumòleg que digui que el que ell té és per haver estat en contacte amb l'amiant. Un passiu, tant domèstic com ambiental, necessita, a més d'un pneumòleg, necessita d'un pèrit higienista que estudiï no solament la seva vida laboral, sinó molts altres factors que demostrin que l'únic contacte, l'única forma de contaminar-se amb l'amiant o d'agafar alguna malaltia relacionada amb l'amiant ha sigut pel fet de o rentar roba o conviure o treballar a prop o viure a prop. És difícil.
Això anava a dir que és molt complicat segons quines, la de viure a prop sobretot, no? Llavors, com us ho feu des del col·lectiu Ronda per aconseguir proves d'això, no?
Doncs, a veure, les proves són documents, les proves són els pèrits, les proves és tota la informació que et dona la gent i, sobretot, fent molts cribatges. És a dir, intentem que els quan posem una demanda, que intentem sempre fer demandes col·lectives, quan posem aquestes demandes col·lectives intentem que els casos siguin el més clars possibles, precisament per no desvirtuar, perquè són temes. Els domèstics estan més reconeguts des d'aquest mes de... És com una miqueta més fàcil, des d'aquest mes de desembre de 2015, perquè el Tribunal Suprem va dictar una sentència on condemna l'empresa a indemnitzar els familiars de 4 dones que havien mort a conseqüència de patologies relacionades amb l'amiant. Eren esposes de treballadors on portaven les robes brutes, els monos bruts, i els rentaven a mà. Llavors, clar, l'expulsar el mono, inhalaven, doncs això una setmana, normalment portaven els monos els divendres, una setmana, més una altra, doncs ha fet que s'hagin desenvolupat moltes malalties. Ens explicava l'altre dia el doctor Tarrés que en aquests moments els passius del seu estudi són un 43%. És molt un 43% de passius. És molt. I, malauradament, clar, aquest percentatge de passius va pujant. De treballadors no tant, no? Dels que han tingut el contacte directe, però aquests o convivents o aquests que han viscut a prop del focus, un 43% és molt.
I ja hi ha sentències al respecte i què és el que estan dient a part d'aquestes quatre, no?, que comentaves. Què més? Ja.
Nosaltres, com a col·lectiu Ronda, tenim en aquests moments una sentència també guanyada, que està en recurs d'apel·lació, que l'empresa ha fet recurs. Nosaltres també hem fet recurs, perquè en aquesta demanda reclamàvem per persones convivents, per domèstics, que diem nosaltres, i per ambientals purs, d'acord? Aleshores, ens donen la raó en quant als domèstics i als convivents i en quant als ambientals, és el nostre gran repte. Aleshores, l'empresa ha recorregut pel que ens han donat la raó i nosaltres hem recorregut pels que no ens han donat la raó. Això està a l'Audiència Provincial, que és un esgraó més que el jutjat de primera instància, i fins al setembre no anirem a preguntar perquè, bueno, tot la justícia porta el seu procés també. Tenim ja per presentar una altra demanda d'afectats de Cerdanyola-Ripollet i estem també per presentar una demanda col·lectiva de Rocallà-Castelldefels.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Dius la demanda Rocalla i Auralita. Per tant, són empreses que existeixen avui dia?
La Rocalla no existeix. Existeix Auralita, que és la que es va quedar l'empresa Rocalla. Per tant, com que és la que la va succeir, és ella, és l'empresa Auralita, la que ha d'indemnitzar cas que els tribunals donin la raó, sí. Ara no me'n recordo exactament com es diu Auralita, però sí, existeix, existeix.
I quina activitat econòmica desenvolupa? Perquè ja no treballarà amb amiant, clar.
Estan a Madrid. Quina... La construcció, suposo. L'amiant a Espanya està prohibit. Des de l'any 2002.
Val. Clar, és que el anar a Cerdanyola i veure que encara posa Auralita a la fàbrica, allà a la via del tren, però que està tancada i no hi ha res, per això dic, aquí es reclama, no? Val. Anava a preguntar-te, tu com a advocada deus estar molt en contacte amb totes aquestes persones i et pregunto com ho portes, perquè a l'estar en contacte servidor que he pogut parlar amb alguns d'aquests testimonis, pensant, mare meva, és espantós, és duríssim, no? I com a professional, com ho, si em permets?
Pues és molt, la veritat és que és molt trist perquè, insisteixo, el mesotelioma és un càncer molt, 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 molt agressiu que a més, no fa patir molt. Només tenen un tractament pal·liatiu, no hi ha un tractament curatiu en aquests moments. I no pateix només qui el té, sinó les persones que estimen, que tenen al seu voltant, pateixen molt, llavors, però molt, molt. Llavors això doncs, et fa mal, no? Fa mal perquè penses que, no, el que em diuen moltes víctimes, que quin mal han fet per tenir aquesta malaltia, no? Pues no han fet cap mal. Qui va fer malament va ser l'empresa, permetent que durant tants anys es treballés amb un producte tan perillós, sense mesures de seguretat i sabent que era un tema, que era un material molt, molt perillós. Hi ha una cosa que crida molt l'atenció i és que feien a l'Oralit a Cerdanyola, a Ripollet, feien les revisions al metge d'empresa. I hi havia un comitè d'empresa que estava una mica amoïnat perquè els treballadors estaven malalts, però passaven les revisions i no passava res. Fins que després d'insistir molt al comitè d'empresa, molt, van lograr, fent molta pressió, que els revisessin a l'Hospital Clínic, que no tenia res a veure amb l'empresa Oralita. Doncs tot un plegat de no haver-hi cap treballador malalt, va haver-hi una punta de 200, com uns 250 treballadors amb patologies relacionades amb l'amiant. L'empresa era una empresa paternalista, inclús entre la pròpia població de Cerdanyola-Ripollet, al principi doncs, alguns eren reacis, perquè moltes famílies havien trobat feina allà. Quan alguns treballadors es posaven malalts, l'empresa ho relacionava amb la tuberculosi i se'ls emportaven a sanatoris perquè es curessin, no? I en aquest sentit de dir, oh, mira que bé que s'ha portat l'empresa que ens protegeix. No era la tuberculosi, era l'amiant, era l'amiant. I la gent, doncs, hi ha famílies doncs, on no només un membre, sinó diversos membres, estan afectats per patologies relacionades amb l'amiant i persones molt joves, que els hi ha diagnosticat això i que algunes han mort i altres saben que moriran. I les que no, doncs, tenen una espasa de Damocles, que pensen que potser sí, potser no, però potser sí. S'han de sotmetre a revisions constantment, han de rebre radiacions, els han de fer tacs, etcètera. Vull dir. I un dels problemes més greus que tenen aquestes persones és que si volen reclamar, només tenen un any des de que els han diagnosticat la malaltia o bé han mort. Llavors, un any és un termini molt, molt breu. La gent, quan li diagnostiquen una malaltia tan greu com pot ser un mesotelioma o una asbestosi, no se'n va a l'advocat, perquè no sap que ha d'anar a l'advocat, si vol. No tothom vol reclamar. Aleshores, ens trobem que hi ha persones que quan s'han refet una mica, perquè ja el seu familiar ja fa temps que ha mort, o quan tenen la malaltia i han assumit que tenen la malaltia i llavors s'informen, ha passat el termini. I si ha passat el termini ja no podem fer res.
Per tant, aquesta entrevista també serveix per sensibilitzar persones afectades, que dir-los que no deixin passar ni un instant, no? Que vinguin ràpid.
Jo crec que la gent ha d'estar informada. Llavors, amb la informació, després, doncs, les persones poden fer el que vulguin, però, òbviament, el primer que han de saber és que tenen dret a reclamar, si es pot acreditar que tenen patologies relacionades amb l'amiant, aquesta és la primera, i que per reclamar només tenen un any des de que els han diagnosticat aquesta malaltia.
Esther Pérez, advocada del col·lectiu Ronda, hi ha alguna cosa més que creguis important, que vulguis comentar, que no hagi sortit durant totes aquestes converses que hem tingut?
Especialment que la gent no s'alarmi. Especialment que la gent no s'alarmi, que ara no es pensin que perquè bevem aigua de tuberies que estan fetes amb fibrosament o tenim construccions ja hi haurà una pandèmia. No, el problema és la pols de l'amiant que hem tingut, hem estat envoltats. Aleshores, doncs, crec que és important que les persones que puguin sospitar que han tingut contacte, doncs vagin als seus centres de salut i demanin, doncs, que els hi facin, que els escoltin, que els hi facin radiografies, que els hi facin proves que estan a l'abast de la medicina d'avui dia per saber si tenen alguna patologia o no.
Queda clar, moltíssimes gràcies. Fins la propera, Esther.
A vosaltres.
Yeah.